L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Qui els saluda en nom dels companys i de les companyes de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre que en aquesta hora, de manera conjunta, els ofereixen aquest temps dedicat a la informació. Un treball cooperatiu que pretén, dintre d'aquesta franja horària de programació, explicar a la nostra audiència el més destacat de lo que ha passat a les Terres de l'Ebre les últimes hores. Abans de començar, com sempre, hi posem una data. Encetem setmana. Avui és dilluns, és dia 10 de desembre de l'any 2012 i comencem a partir d'allà a desenvolupar continguts.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Venim d'un llarg cap de setmana, per alguns almenys un cap de setmana llarg, aquests ponts que per al sector turístic, també al territori, significava una esperança per veure si es podien millorar resultats de setmanes anteriors. Sembla ser que això no ha estat així, que el desànim, sobretot a l'Ebre, davant unes xifres d'ocupació del pont de la Puríssima, que no superava el 50%, ha estat el més destacat. Com diem, desànim a la demarcació tarragonina, on les dades d'ocupació han seguit anant a la baixa. Les millors xifres s'han registrat a la costa amb un 63%, tot i que la majoria d'hotels estaven tancats. A les Terres de l'Ebre, concretament, s'ha assolit encara una pitjor ocupació, un 40% al Delta de l'Ebre. Algunes xifres millors a comarques com la Terra Alta, on s'ha superat el 60%. Sigui com sigui, l'inici de la temporada de la neu no ha ajudat les cases de pagès que mantenen, però que aquesta tendència, que es ve arrossegant des de fa més d'un any, òbviament, és sobretot conseqüència de la crisi econòmica. Al Delta, el turisme rural està estudiant noves estratègies que puguen, almenys intenten, reactivar el sector de cara a la primavera de l'any vinent. Almenys així ho explicava a l'Agència Catalana de Notícies la portaveu de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre, Lola Gómez.
Home, doncs sí, la gent està desanimada, esclar que sí. De cara a la primavera no sé si farem alguna actuació puntual, no sé, parlarem en els proveedors grans que hi ha a Rosaires, això per poder fer alguna promoció conjunta, però bé. Són coses que així de cop tampoc donen un resultat immediat.
Això en quant a la zona del Delta de l'Ebre, a la Terra Alta, com diem, sembla ser que ha anat una mica millor, i és que l'ocupació turística dels allotjaments a la comarca de la Terra Alta s'ha situat al 60%, segons les dades fetes públiques ahir mateix per l'Observatori Turístic del Consell Comarcal de la Terra Alta. La zona sud de la comarca, els ports, va detectar un descens d'ocupació. Això sí, municipis com Horta de Sant Joan i Arnes van assolir una ocupació al voltant del 40% i del 50% de les places disponibles. Bona part de les reserves es van efectuar molt a darrera hora. Els establiments d'enquestats per l'Observatori Turístic manifestaven que la recent obertura de la temporada d'esquí i l'obertura dels grans centres comercials són dos factors que justificarien la baixa ocupació dels establiments d'allotjament a la comarca durant aquestes dates. Contràriament, a la zona nord de la comarca es van enregistrar uns índexs més bons d'ocupació, ja que la celebració d'activitats com la Festa de l'Oli a la Fatarella va animar la reserva de places amb més nombre i amb més antelació.
L'informatiu de Mutter, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I a l'informatiu ens fem ressò també d'una altra notícia que d'alguna manera podríem relacionar amb el fenomen de la baixada d'estades turístiques al territori, però mirant-ho des d'una altra perspectiva, la conseqüència en definitiva d'aquesta crisi que estem vivint que fa retornar, per lo que sembla, en este cas, a molta gent als treballs agrícoles. De fet, és una notícia que extraem del Diari de Tarragona i que respon a aquest titular: el cooperativisme agrari manté a l'Ebre 45 entitats amb 16.500 socis. I és que, segons explica el rotatiu, la crisi en general i la de la indústria i la construcció en particular han fet que el sector agroalimentari torni a tenir un paper protagonista en l'economia de les Terres de l'Ebre. Pel que fa a l'agricultura, una part rellevant de l'activitat es du a terme a través de les cooperatives agràries, un model implantat al territori des de fa més d'un segle i que es manté ben vigent, malgrat algunes sacsejades, com és el cas de la recent crisi de la cooperativa de l'Aldea amb la fallida de la seva secció de crèdit. Actualment, entre les quatre comarques ebrenques, hi ha un total de 45 cooperatives agràries. Atenció, perquè això, aquestes 45 cooperatives, signifiquen el 20% del total de les cooperatives que existeixen a tot Catalunya, amb més de 16.500 socis pagesos i una facturació anual global de 135 milions d'euros, segons les dades de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. El seu president i responsable de la cooperativa de Corbera d'Ebre, Josep Pere Colat, destacava la solidesa d'aquestes entitats en l'actual context de crisi per la potència que dona el fet de que els propietaris siguin al mateix temps socis pagesos. El sistema cooperatiu, que algú podria considerar fins i tot no fa massa com un model caduc, esdevé ara un referent de resistència, comentava Pere Colat. Una opinió que referma també el responsable de la Federació a les Terres de l'Ebre i president de la Cambra Arrossera del Montsià, Miquel Fàbregas. Dia Fàbregas que l'agricultura és una mica anticíclica i el que realment marca la nostra evolució cada any és la producció i els preus del mercat. En general, Dia, som un sector que resistim bé en temps de crisi i que en èpoques de bonança també ens sabem mantenir competitius. Tot i aquesta perspectiva, també és interessant dir que mentre hi ha conreus com l'arròs o el vi, que estan vivint un temps d'una certa bonança, d'altres també estan patint importants crisis en els darrers temps, en les darreres campanyes, per la davallada de preus, com és el cas dels sectors, uns sectors de molt de pes a les Terres de l'Ebre, com pot ser el sector de l'oli o el dels cítrics. Aquesta davallada ha comportat que les liquidacions de les entitats amb els socis hagin disminuït o fins i tot, en alguns casos, ajornat, fet que ha creat malestar entre els pagesos afectats per la reducció de les seues rendes. Una altra crisi de diferent naturalesa que va sacsejar el cooperativisme agrari a les Terres de l'Ebre va ser la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea. En un any on hem assistit a la desaparició efectiva d'entitats financeres de referència al territori, la crisi dels productes financers complexos i el rescat global europeu del sistema financer espanyol, queda clar que la crisi de la cooperativa de l'Aldea, dintre del context econòmic actual, s'ha magnificat sobremanera, assegurava el mateix Fàbregas. Tot i admetre, al mateix temps, que es tracta d'un problema greu i d'una situació sovint dramàtica per als afectats. Però més enllà de la fallida de l'Aldea, des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, es defensa la necessitat de les seccions de crèdit com a font de finançament per als pagesos. Les seccions de crèdit són les principals entitats finançadores del camp català. La secció de crèdit és el quilòmetre zero a nivell d'aprofitament de recursos perquè amb els diners que genera l'activitat agrària s'ajuda al manteniment d'aquesta mateixa activitat, comentava Fàbregas al Diari de Tarragona. Al seu parer, en un context de restricció creditícia important, la secció de crèdit facilita l'activitat de la cooperativa i la dels seus socis, que no han de dependre d'un finançament extern que actualment resulta molt car i escàs. I la veritat és que encara que el camp pogués representar una sortida laboral per a la nostra joventut, per al sector jove de les Terres de l'Ebre, també és ben bé cert que hi ha joves que tenen moltes altres iniciatives i aquestes iniciatives doncs, es van poder canalitzar aquests dies de la fira que va presentar en la seva 52a edició la capital del Montsià. I és que la 52a edició de la Fira de Mostres d'Amposta, que es va celebrar aquests dies del Pont de la Puríssima, va incloure una iniciativa pionera a Catalunya com va ser la Mostra d'Emancipació Juvenil, que va aglutinar en un sol espai tots els serveis d'orientació que se'ls ofereix des de les administracions, laboralment parlant, a la gent jove. Els joves busquen, sobretot, ofertes educatives que els ajuden a reorientar la seva carrera professional, estroncada precisament per la crisi. La coordinadora de joventut de les Terres de l'Ebre, Tere Marcelino, destacava, en el marc de la Fira Ampostina, que el fòrum i la Mostra d'Emancipació Juvenil va aglutinar precisament tots els serveis que s'ofereixen a la gent jove.
És que aquí és un punt de trobada en aquest moment avui de tots els recursos que tenim de diferents administracions. Tothom està treballant, cadascú des del seu sector, per a fer front a aquests problemes d'ocupació, de formació que tenen els joves basant-nos en la realitat de les Terres de l'Ebre, de les nostres comarques. Aquí avui estan tots, es troben tots. La gent que visita la fira, jo convido especialment els joves a que es donen una passejada per aquest stand, per aquesta fira d'emancipació, podran veure tots els recursos de què disposen, ja sigui per a ocupació, per a elaborar un currículum o per a engegar un projecte. Els tenen tots aquí avui al seu abast, però que sàpiguen que des de l'Oficina Jove, des de l'Ajuntament, des del Consell Comarcal o nosaltres mateixos, disposem d'una sèrie de recursos que d'alguna manera els hem de donar a conèixer i que els joves volem que sàpiguen que realment estem fent coses per a ells i que ho puguen aprofitar.
Per tant, aquesta oferta anava més enllà d'aquesta ja passada edició de la Fira Ampostina. D'altra banda, també l'Agència Catalana de Notícies recollia la veu de la professora de l'Institut Montsià al càrrec de la mostra d'emancipació juvenil, Sílvia Labèrnia, que explicava que molts dels joves que s'informen miren de formar-se, com diem, en sectors diferents dels que havien estat treballant fins ara.
El que estem detectant és que la gent ve en busca de canviar de sector. És a dir, estaven treballant antigament en un sector que possiblement no té prou sortida o està molt saturat. Llavors, la idea és que venen per a formar-se en un altre sector i poder buscar sortides professionals.
Finalment, un dels usuaris, un dels alumnes del cicle de turisme de l'Institut Montsià, Jordi Romeu, també explicava que la majoria de gent que demana informació tenen entre 20 i 30 anys.
Tants perquè molts de joves de 20 a 30 anys no tenen els suficients factors per poder-se'n anar de casa, emancipar-se. En canvi, gent de 30 a 40 anys ja té aquests serveis i ja és la que s'informa més. Però el jove, bàsicament, el que li donem són sortides dels cicles que fem a l'institut.
A banda d'aquesta iniciativa pionera, a banda d'aquesta mostra d'emancipació juvenil, també podem dir que la Fira d'Amposta va aconseguir un any més poder tenir més de 200 expositors d'empreses, sobretot de les Terres de l'Ebre i també del Baix Maestrat, distribuïts en els 5.000 metres quadrats del pavelló firal i els 25.000 metres quadrats de superfície exterior.
De Comerciants de Santa Bàrbara us recorda que la televisió que va estar exposada a l'estand de la Fira de la Unió de Comerciants es sortejarà el proper dia 16 de desembre, coincidint amb el tercer mercat de Nadal. Tots els que hi vulguin participar poden passar per la tenda d'instal·lacions Sebastià, apuntar-se per només 2 euros. La Unió de Comerciants de Santa Bàrbara també recorda que aquests Nadals, comprant els comerços del poble, et pot tocar la grossa. Driving home for Christmas,
yeah. Tens alguna habilitat artística? Cantes, balles, ets un virtuós d'algun instrument o tens ànima de showman? Si és així, apunta't al segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. El guanyador rebrà un premi de 200 euros en metàl·lic. Sí, 200 euros en metàl·lic. Dissabte, dia 15 de desembre, a partir de les 9:30 de la nit, a la sala de la Societat a l'Ametlla de Mar. Segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. Preu de l'entrada solidària, 3 euros a favor de la Marató de TV3 dedicada al càncer. Apunta't i deixa'ns les teves dades a l'adreça concursdetalents@gmail.com. Data límit, el 12 de desembre. Ja ho saps, concursdetalents@gmail.com. Col·laboren l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre i l'Ebre Televisió.
L'informatiu de MUTE.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I a l'informatiu EMUTE anem ara a Santa Bàrbara perquè aquest municipi el proper diumenge organitza l'activitat anomenada Santa Bàrbara Solidària. Amb la iniciativa del gimnàs Santa Bàrbara i el recolzament de l'Ajuntament i la majoria d'entitats del municipi, el proper diumenge 16 de desembre Santa Bàrbara participarà a la Marató de TV3 organitzant l'acte anomenat Santa Bàrbara Solidària. Segons explicava una de les organitzadores, Fàtima Blanc, es tracta de dur a terme una sèrie d'accions organitzades per les entitats que col·laboren, com ara tallers, degustacions, activitats esportives o lúdiques, amb la finalitat de recaptar diners per aportar la Marató de TV3 dedicada enguany al càncer.
El dia de la Marató es vol fer durant tot el matí activitats molt diverses, pues, per a col·laborar a la Marató de TV3, i aquest any és un és un tema desgraciadament molt proper per a tots, que és el càncer, i durant el matí es realitzaran tot tipus d'activitats. La idea inicial va ser del gimnàs, que va vindre a demanar la col·laboració de l'Ajuntament, i evidentment l'Ajuntament, i més en coses així, no es va negar, al contrari, ho estem intentant facilitar tot el que podem, i sense deixar de banda totes les entitats que participen i col·laboraran durant tot el matí, tota la jornada. I bueno, el que es proposa és això, que dins del pavelló municipal, durant aquell matí es faran tallers, que cada entitat pot fer el que vulgui. Hi ha entitats que faran manualitats, hi haurà entitats que tindran alguna cosa de menjar o una miqueta de coc o alguna cosa així, hi haurà activitats esportives, doncs les entitats que són esportives doncs realitzaran alguns balls, els balls típics, per exemple, ensenyaran algun ball dels típics.
Qui vulgui col·laborar ho podrà fer de diferents maneres, aportant un euro a canvi d'una enganxina o adquirint un pack de 3 euros amb dret a participar a 10 de les activitats que s'organitzen. Finalment, també hi haurà una guardiola on qui vulgui podrà fer aportacions extres per a la causa. Els organitzadors s'han proposat també que al tancament de la jornada, el pavelló, pugui acollir com a mínim 1.000 persones, amb el lema 1.000 persones col·laborant per una mateixa causa.
I els actes es realitzaran tots centralitzats al pavelló, tant a l'interior com a l'exterior. També es tallaran algun dels carrers, perquè les esportives, com també es farà un carret ondulat, i que ja que la fira no es va poder fer, però a més ens van dir de seguida que sí. Activitats així fora del carrer, però tot es farà paral·lel. Menys hi haurà un punt que serà el punt final, que els tallers pararan, llavors és el punt del repte que si veieu el vídeo, és un repte que es vol aconseguir de 1.000 persones dins del pavelló col·laborant per una causa solidària.
Al decurs d'aquest matí solidari també es farà una xerrada col·loqui a càrrec de la doctora planera Maria Jesús Pla, sota el títol Com trencar els mites del càncer de mama. Els actes solidaris es faran a partir de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda d'aquest proper diumenge, dia 16 de desembre, al pavelló poliesportiu, però també als carrers adjacents. I des de Santa Bàrbara anem a Deltebre, perquè també tenim una notícia força interessant que ens envia la nostra companya Lluïsa Bertomeu des de Ràdio Delta. Fa referència al fet de que el grup Crator actuarà al Palau de la Música Catalana dins del cicle Band d'Autors 2012. L'escoltem.
El Quintet de Deltebre Crator actuarà el proper 18 de desembre al Palau de la Música Catalana en el marc del cicle Band d'Autors 2012, organitzat per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música i que torna a apostar per les formacions emergents de pop, folk i cançó d'autor, però també inclou clàssics. El concert es farà el dimarts 18 de desembre a les 9 de la nit al Petit Palau, un auditori pensat per a la celebració d'actes que requereixen un aforament més petit i amb una acústica excel·lent. L'indie rock de Crator aterrarà al Palau amb un bon grapat de cançons de brillant factura directament extretes del seu treball Males Llengües. És per això que el grup es troba adaptant el seu repertori a la delicadesa sonora del Petit Palau, donant peu a un concert únic i una ocasió que realment s'ho mereix. Jordi Miró és veu i teclats de Crator.
Va sortir arran d'un concert que vam fer a la Sala Apolo. Pues entre el públic estava una dona que és la que s'encarrega de la programació del Palau. I bueno, pues li va agradar molt el concert i bueno, uns dies després ens va trucar i ens va proposar si volíem entrar al cicle de música moderna del Palau, que es diu Band d'Autors, no? Que és un cicle que es fa tots els anys de música moderna on diversos grups presenten la seva proposta, no? Allí, val a dir que és el Petit Palau de la Música, no? Que és, i com diu Joan, no? Pues estem replantejant tot el nostre directe perquè, claro, no, nosaltres som un grup potent, no? Un grup de rock, un grup de directe, d'escenari, d'intensitat, i, claro, no pots entrar allí i en tota la gent sentada en butaques i en aquell puesto que pareix que les parets siguin de paper, no? Fotre-li un escàndol, no? Estem replantejant tot el directe i estem fent un esforç tremendo, no?, per adaptar totes les cançons a una sonoritat una mica més delicada, no?, una sonoritat una mica més suau. Estem treballant tots els temes, buscant-li un altre enfoque, un altre punt de vista, no?, i està molt, molt xulo perquè jo recomano a la gent que es conegui les cançons i que tingui ganes de veure-ho, que vingui, perquè hi ha temes que fins que no s'ha començat a cantar o això no reconeixis quin tema és, no?, de tan canviat que està, sempre respectant la mateixa harmonia, la mateixa estructura, no?, però està molt, molt interessant perquè hi ha temes que han canviat molt, inclús n'hi ha temes que nosaltres ho comentem al local que pareix que haguem guanyat, no? Diem, de broma, diem, hòstia, que ens agrada més este format, no?, que l'altre. Però està molt bé perquè és molt interessant des de des d'aquest punt de vista, no? Perquè pots escoltar temes que coneixes o que potser ja t'agradaven, però des d'un altre enfoque, i és molt interessant.
L'Ajuntament de Deltebre ha posat a disposició dels seguidors del grup un autobús gratuït per facilitar el desplaçament fins a Barcelona. El preu de l'entrada anticipada són 12,75 €, mentre que l'entrada taquilla són 17 €.
I d'un escenari tan important com és el del Palau de la Música Catalana, anem a passar ara a un altre escenari que també és important a les Terres de l'Ebre i també, de fet, és notícia perquè és la primera representació d'aquest caire que es fa a tot Catalunya. Estem parlant dels pastorets que se celebren a Ulldecona. Els pastorets del Patronat de la Passió d'Ulldecona van ser, de fet, ahir diumenge a la tarda, els primers en obrir la temporada de representacions a Catalunya d'aquesta tradicional obra nadalenca. Els pastorets d'Ulldecona tenen la particularitat de que els seus intèrprets són nens i joves de fins a un màxim de 20 anys i que, de fet, la representació de l'obra pretén fer picar des d'ullet a l'actualitat més relacionades amb la gent jove. Ho explicava la directora dels Pastorets d'Ullecona, Ares Piqué.
A veure, clar, la diferència principal és que aquí només ho fan gent jove, no hi surten adults, hi surt només gent... Bueno, hi ha algun adult perquè hi ha alguns joves que ja han superat la majoria d'edat, però diguéssim que estan rondant tots, el més gran ronda els 20 anys, vull dir que tenim nens des dels 3-4 anys fins als 20 anys aproximadament, vull dir que és la secció jove del Patronat de la Passió d'Ulldecona qui fa els pastorets, això la diferència principal, suposo. I després, que bueno, els hem fet una mica, bueno, els hem transformat, amb els anys els hem anat transformant, s'han tornat una mica més canalles, no? Una mica aquests pastorets.
Ares Piqué també destacava que el ser els primers de Catalunya ha estat una casualitat, però espera que el suposi també més públic a les representacions que començaven ahir mateix.
Ha sigut, suposo, una casualitat, nosaltres sempre intentem fer les funcions els diumenges de desembre i aquest any, clar, ens ha caigut d'aquesta manera, no? I ens ha anat molt bé perquè realment agafem 4 diumenges de desembre i sí, som una mica els més matiners i a veure si això també fa que, mira, que la gent comenci una mica més d'hora i tinguem una mica més de gent, doncs sempre és benvingut, clar.
El d'Ulldecona, efectivament, és el primer que es comença a representar. A partir d'ahir mateix, un total de 48 espectacles de pastorets són els que s'acaben integrant en la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, un ens que es va constituir l'any 2006 amb l'objectiu d'esdevenir un fòrum de relació entre els grups i un motor per a la posada en valor i difusió com a referent cultural.
Segona cursa Sant Silvestre a l'Aldea 2012. El dia diumenge 30 de desembre. La sortida de la cursa i de la marxa serà a les 10 hores. La cursa constarà de 10 quilòmetres i la marxa de 6 quilòmetres. Tota la informació per a les inscripcions la trobaràs al telèfon del Casal de Joves de l'Aldea. 977 45 19 61. 977 45 19 61. De les 17 hores fins a les 21 hores. La data límit de la inscripció és el dia 27 de desembre del 2012 i el preu de la inscripció és de 5 euros. Recorda, el diumenge 30 de desembre tens una cita a l'Aldea amb la segona cursa de Sant Silvestre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara parlem de la crònica de successos, perquè els Mossos d'Esquadra han fet pública la detenció d'un jove menor d'edat relacionat amb l'apunyalament el primer cap de setmana de desembre d'un noi de 18 anys a la zona lúdica de les Tosses d'Amposta. El menor detingut va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i va quedar en llibertat amb càrrecs. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, llançava un missatge de tranquil·litat i recordava que els Mossos d'Esquadra i la policia local de la ciutat incrementaran la vigilància els propers dies, malgrat insisteix que aquesta és una tasca que ja es du a terme habitualment a la zona. Escoltem Manel Ferrer.
El missatge de total tranquil·litat i, a més, el que farem és reforçar aquesta seguretat que normalment els Mossos d'Esquadra ja tenen dispositius de controls, el que passa és que este fet aïllat és molt difícil de prevenir, però tot i així, s'incrementarà el servei de vigilància per part de Mossos d'Esquadra.
D'altra banda, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, també destacava que l'apunyalament d'aquest jove a Tosses va ser, afortunadament, un fet puntual i aïllat en aquesta zona lúdica.
Afortunadament, i ho dic així, este és un fet puntual, un fet que haurem, és un tema tema que lògicament genera molta alarma social i de la manera que es va produir, i el noi que és una família molt coneguda aquí d'Amposta, però que ha dit que afortunadament són fets molt aïllats i molt puntuals, no tenim això, però afortunadament ja dic fa molt de temps que no teníem un aconteixement d'aquestes característiques.
La veritat és que la qualitat del so amb la que recollíem les paraules de l'alcalde d'Amposta no era massa bona, per lo que demanem disculpes, però esperem que hagi estat suficientment entenedor. En qualsevol cas, un dels principals locals d'oci del polígon de les Tosses d'Amposta va comunicar a l'Ajuntament que no obriria el passat divendres per mostrar el seu rebuig a l'agressió del jove i demanar més presència de les forces policials a la zona d'oci. Des de l'Ajuntament d'Amposta s'enviava, com hem escoltat, un missatge de tranquil·litat perquè els fets de la setmana passada no espantessin el jovent que pugui desplaçar-se en aquests locals d'oci del polígon lúdic en els propers dies.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara una nota que podríem considerar entre lúdica i esportiva i fins i tot nostàlgica, no? Es tracta de la Conxa Clàssica 2012 que va viure Roquetes i que va aplegar una 60ena de motoristes el passat dia 8. El dissabte 8 de desembre, festivitat de la Immaculada, el Motoclub Roquetes va celebrar la que és ja la 5ena edició de la Conxa Clàssica, una trobada de motos clàssiques que intenta apropar als participants els esplèndids racons que amaga el territori ebrenc. En un dia marcat pel vent de mestral, els organitzadors van valorar positivament la 60ena de motoristes que, tot i les inclemències del temps, van arribar d'arreu de les comarques de les Terres de l'Ebre i que van participar d'aquesta 5ena edició de la Conxa. En aquesta 5ena edició, el recorregut va ser d'uns 15 quilòmetres entre l'anada i la tornada del recorregut escollit enguany i que va anar des de l'Hort dels Cruells a Roquetes fins a l'ermita del Coll de l'Alba. La concentració organitzada pels moteros de Roquetes va permetre poder reviure anys passats contemplant motos de l'època, com poden ser de les marques Montesa, Motovespa, BMW, Ducati, Voltaco, Guzzi, Yamaha, Puig, Honda, Ossa, Ariel o Derby. Només un parell d'aquestes ancianes motocicletes participants van tenir problemes en el recorregut, però van ser recollides pel cotxe escombra que servia d'assistència en cas d'avaria dels participants. El premi a la moto més antiga va recaure en un Ariel Red Hunter HBA de 500 centímetres cúbics, una moto de l'any 1948, propietat de Xavier Matamoros de Sant Carles de la Ràpita. El premi al pilot vingut de més lluny va ser per Santiago Ejarque, vingut de la Sénia, amb una Montesa 150 de l'any 1961. Des del Motoclub Roquetes ja s'avança també la propera trobada de clàssiques que es farà a l'agost del 2013, amb la que serà ja la 15ena edició de la pujada als ports per a motos clàssiques.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Dilluns comencem doncs amb aquest termòmetre cap avall, amb aquestes temperatures àmpliament negatives cap a l'interior, Pirineu, Prepirineu, cal abrigar-se i força a primeres hores d'aquest matí també, valors ben baixos en zones del prelitoral, amb alguna boira gebradora en algun cas i amb pocs núvols, això sí, i amb una inversió tèrmica matinal ben marcada, temperatures més baixes al fons de les valls que no pas en punts d'alta muntanya. A poc, però, l'estabilitat farà que les temperatures vagin remuntant, el migdia serà més suau, amb alguns valors que podran rondar aquests 14 a 15 graus puntualment per sobre, i amb alguns núvols alts i mitjos que a estones poden deixar el cel una mica més enterbolit, enterenyinat, però sense més conseqüència. Al vespre, la tramuntana s'aniria reforçant al nord de l'Empordà, continuarà bufant demà, i demà continuaríem amb una mateixa tònica de temps, potser en presència de més núvols, també amb núvols baixos a la costa central, sud de la Costa Brava, en aquest sector un dia una mica més ennuvolat i amb unes temperatures que es mantindran força a la banda baixa. Entre dimecres i dijous ens arriba un front que ens farà augmentar la nuvolositat i també farà que les temperatures durant les hores primeres del dia, durant la nit i matinada, doncs siguin una miqueta més altes.
Doncs avui ja res més, perquè estem arribant a la mitja hora, als 30 minuts que tenim assignats cada dia per repassar aquesta actualitat a les Terres de l'Ebre des de la seva emissora municipal habitual. Ens queda el temps suficient, com sempre també, per agrair la deferència que han tingut a l'escollir aquesta emissora i no una altra, per informar-se dels fets més destacats que han passat a les Terres de l'Ebre les últimes hores. A l'hora d'acabar, reben tot l'agraïment d'aquestes emissores municipals i de la gent que estem al darrere. Gràcies per la seva atenció i tornarem demà a la mateixa hora i des del mateix punt del dial.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.